Avui a Islàndia, la història d'un jove, la història de l'Aleixo Paz, o com el coneixereu a partir d'ara, la història del Niño de Fuego.
Me llamo Aleixo Paz, tengo 9 años y el 8 de septiembre de 2009 sufrí un accidente yendo con mi padre en el camión. Me quemé todo el cuerpo. Desde entonces estoy en la UCI. Me han operado 13 veces y aún me quedan unas cuantas. Quiero irme a casa. Estoy cansado de estar aquí. Yo quiero volar y volar. No quiero volver a pasar. Yo quiero volar y buscar. Algo voy a tener que dejar.
L'Aleixo Paz escrivia aquestes paraules ingressat a l'hospital després d'haver-se cremat més del 90% del cos en un accident. Qui les llegia, qui llegia la carta de l'Aleixo, era la seva mare. Ara ell té 20 anys i el tinc assegut aquí al davant, a uns metres de distància, coses del coronavirus, perquè la seva història es recull en un documental, El Niño de Fuego, que s'estrena just aquest diumenge a Movistar. Aleixo Paz, bona tarda.
Molt bones.
Com estàs? Com et trobes?
Bé, anar tirant.
Anar tirant. T'agrada, tu, aquest sobrenom de El Niño de Fuego?
Bueno, és el nom de la pel·lícula.
No... és el nom de la pel·lícula, que no sé si l'ha triat el director de la pel·lícula, que el tenim també aquí al teu costat, que és l'Ignacio Aconcia. Ignacio, bona tarda.
Bona tarda.
L'has triat tu, El Niño de Fuego.
Bueno, va ser idea del productor executiu de Salvador Sunyer, que se li va acudir aquest nom, i la veritat és que és un bon nom, té punts, i bueno, el vam aprofitar. Sí, sí.
Defineix-me l'Aleixo, Ignacio, per tots aquells oients, no?, que suposo que són la majoria, que no coneixen la seva història, que no saben qui és, que no saben com és. Com és l'Aleixo?
Bueno, és un lluitador, no? L'Aleixo és un lluitador i, a part d'això, és una persona que té un gran cor i molta sensibilitat. La veritat és que és una persona que val la pena conèixer.
T'hi has sentit identificat amb aquestes paraules o no?
Bueno, el que pensin els altres és cosa seva, jo. Tinc un altre pensament.
Tu tens un altre pensament de tu. Com et definiries?
Bueno, raro de tota la vida.
A més. O sigui, ets una persona estranya.
Sí, bueno. Per moments bipolar, també. I molt impulsiva.
Molt impulsiva. Escolta'm, Aleixo, jo sé que tu has vist el documental, has vist la pel·lícula. Ara fem com si l'Ignacio per un moment desaparegués. No hi és aquí, no existeix. T'ha agradat?
Sí. Bueno, la primera vegada que la vaig veure només buscava fallos, saps? No, m'esperava més coses que no m'agradessin.
I o sigui, no, el resultat és
no,
bo.
No, de meravella.
Sé que has trobat a faltar, però algunes escenes, que em sembla que heu rodat molt i molt i molt, sí. I que algunes coses dius, oh, això no ho ha posat.
Sí, unes quantes, però bueno, és el que hi ha, quan hi ha tant de temps gravat i tantes coses, unes coses queden fora i unes altres són les que entren.
Clar, dius, tant de temps gravat, perquè és que fa 5 anys que la vostra història va començar, no?, la de l'Aleixo i de l'Ignacio. Ignacio, és el teu primer llargmetratge, no t'hi poses per poc. Explica'm com va començar tot plegat. Com va començar la vostra història?
Doncs, bueno, jo buscava fer una pel·lícula sobre la identitat i vaig conèixer l'associació de cremats de la Vall d'Hebron, que es diu Creamics, i allà vaig conèixer la Tere, a través de Jan Millastre, que és el president de l'associació.
La Tere és la mare de l'Aleixo.
Exacte. I el Jan em va dir, mira, hi ha un noi que conec que potser t'interessa que t'hi fixis per fer una pel·lícula, i, bueno, vaig anar un dia a Quart, que és on estava, vaig anar a Girona, el vaig conèixer allà, i, bueno, tenia 13 anys en aquell moment, i, bueno, va ser com un fletxazo d'alguna manera, no? Vam començar a entrar una amistat, i fins ara, de fet fa 7 anys que ens coneixem, i bueno, sí, hem passat moltes coses junts i també hem fet una pel·lícula.
Tu recordes els inicis, Aleixo, com es va guanyar la teva confiança, l'Ignacio?
Que va. No m'entenc encara, no.
Què vas fer tu, Ignacio, per guanyar-te'l?
Moltes coses, però bueno, estar amb ell, bàsicament, no conèixer-lo, no? Prestar-li atenció, compartir coses amb ell, de fet, és el que començaven a fer, i intentava, doncs, al final, també hi havia molta compenetració, i crec que ens enteníem. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, de fet, moltes vegades anàvem al cine junts, o jugàvem a la Play, anàvem amb els seus amics, doncs, bueno, i... Així va ser com va començar tot.
I com ens ho hem d'imaginar? És a dir, entre partida de play... Escolta'm, Aleixo, és que m'agradaria, que fer una pel·lícula sobre la teva vida i gravar-te en moments íntims. Això va anar així?
Bueno, quan ens vam conèixer ja sabíem per què era. Uh-huh. Ja sabíem que ens coneixíem per fer una pel·lícula.
I tu estaves disposat?
Sí, en aquell moment, per lo que es veu, sí.
Ara hauries canviat d'opinió?
Sí.
No fotis.
Sí, sí, ara no, soc, no, no, soc, no tinc el mateix pensament.
Em vas enganyar.
Molta cosa. No m'agrada a mi tanta...
Masses mitjans, no? Ara al teu voltant, que ens interessem per la teva història.
Massa gent, i a mi la gent no.
Tu ets un antisocial, tu dius,
sí,
això.
Sí, sí, sí,
no t'agrada la gent.
No, no.
No t'agradem.
I quan més gent hi hagi, menys.
Mm-hmm. Millor. Com menys gent, millor.
Sí.
En el documental, una de les coses que es demostra, i de fet és un documental sobre l'adolescència, no? En el cas de l'Aleixo, és veritat que se't veu molt sol, però tu ho dius, que no t'agrada la gent. Els gossos sí, però.
Sí, això, m'he criat entre gossos, sóc un mes, o sigui... Sí, sí.
Els gossos sí, i el tabac també. Fumes i fumes, sí, de tot, i fumes, sí, molt.
Sí, sí, bueno. Fumar, hi ha qui beu molt. Jo ja no bec res, no menjo res malament, només fumo, o sigui...
És el teu vici.
Sí.
Això t'ho,
sí,
permets.
Sí, sí, sí. Això, home, sense això no menjo ni res.
Obsessionat també amb trobar feina durant el documental. De què t'agradaria treballar?
D'igual. L'important és no tenir tant de temps per pensar.
Des d'aquí animo a qui vulgui donar-li feina a l'Aleixo, una persona amb moltes ganes, i que pugui trucar, i endavant.
Amb què creus, Ignacio, que seria un bon treballador l'Aleixo?
Doncs crec que és una persona molt capacitada per treballar, perquè quan es posa sèrio en una cosa, realment ho fa bé. I té moltes ganes d'ajudar. Jo crec que és una persona que té voluntat per poder ajudar la gent. I crec que això ho porta dins des de sempre, i sempre ha tingut ganes, no, de poder fer una cosa bona per la gent.
I la boxa? Què tens tu amb la boxa?
Bueno, que abans, ara... Diu en boxa, però jo només picava la paret o ja està.
Tu tens uns guants de boxa, però en canvi, diguem que el sac de boxa te'l saltes i piques directament a la paret.
Sí, bueno, me'l van regalar per això, perquè si piqués a la paret ja no em feia tant de mal.
Boxa surt molt al documental, i una altra de les coses que té un paper totalment protagonista és aquesta. Diran que no valoro el aire que respiro, olvidando que el mundo está intoxicado. Camino ya, sin saber dónde piso, y aprendí a conoceros estando encerrado. Acostumbrado a este mal, a sangrar, a no pegar ojo, viendo a mi madre llorar. ¿Cuántas veces desviamos el camino? Y si pudimos, cambiamos nuestro destino. Sigo vivo, siento más de lo que digo, busco la salida. Aleixo, crec que l'única manera que tens d'expressar-te i de dir com et sents és a través de la música, és a través d'aquestes lletres que estem sentint.
Sí, ara, des de fa molt de temps, s'ha convertit en l'únic que em fa treure-ho tot.
Hi ha una llibreta verda, que no sé si encara la conserves, que es veu a la peli, que està plena i plena, plena, plena de lletres. O sigui, només són lletres, no es veuen res més que lletres. Què hi poses allà?
Doncs això ve de quan jo porto tota la vida escrivint. O sigui, començar és el que porto molt de poc. O sigui, cantant porto molt de poc. Jo no m'he imaginat mai cantant.
Però t'agrada?
Sí, sí, bueno, no puc fer una altra cosa ara. Tot el que escriu és per cantar-ho.
Qui és el Xaca?
El Xaca és un tio molt gran.
Per la gent que no el coneixem, perquè jo he de dir que no el coneixia...
És un boxejador professional, no sé com es diu, però...
Mm-hmm. I a més també canta. I ell és una de les persones, sí, no, amb qui has fet aquest tema, El Niño de Fuego.
Sí, sí, és més seu que meu.
Home, a veure, no et treguis mèrits, que em sembla tota la lletra i tots els pensaments són teus.
Jo vaig fer la meva part i ell em va ajudar a moldejar-la, no?
Uh-huh.
Però ell és qui sap. Jo no m'imaginava cantant això i així. No és el meu estil.
I un dia puges a l'escenari. Què passa allà dalt?
Gràcies a ell, també.
Uh-huh.
I res. Passa que m'enganxo com quan et fas un tatuatge. El mateix.
Quants tatuatges portes?
Dos. Ja m'agradaria tenir més.
Què són els teus tatuatges? Explica'm-los.
Una és la calavera, uh-huh, i una altra és una creu invertida.
Per què? Tot indica a coses que no són bones. Una creu invertida, una calavera.
Bueno, és que encara no he començat amb l'altre... l'altre costat.
Què t'hi posaràs a l'altre costat?
No ho sé, les coses bones. No ho sé.
Les coses bones i posaràs a l'altre costat. Tu ho deies ara fa un moment, escrius des de l'inici i ho sentíem en boca de la teva mare al principi, aquella carta que vas escriure res, amb 9 anys, quan estaves a la Vall d'Hebron. Tenim un altre fragment.
Cuando digo que por qué me ha tenido que pasar esto a mí, mamá me dice que mira a mi alrededor, a los niños de las otras camas. ¿Por qué a ellos? Me dicen que soy muy valiente, un campeón. Tengo ganas de llorar, pero me aguanto, porque si no, mamá y papá también lloran. Y yo no quiero que ellos lloren. Ellos dicen que yo les doy fuerzas para seguir adelante, pero son ellos los que me dan fuerzas a mí. A veces me enfado y les grito y contesto mal, pero enseguida les pido perdón. Me han cortado los dedos de las manos, pero las puedo usar en el ordenador. Mamá dice que volveré a hacer las cosas que hacía antes, que me pondrán unos guantes especiales en las manos. Ahora ya me lo creo.
¿Recordes a aquest moment, amb com et senties quan escoltes la teva mare llegint aquesta carta?
Com ara menjo menys, no? No em fa gràcia. No m'agrada. Escolto la seva veu i no m'agrada.
No t'agrada escoltar el que diu, suposo?
No m'agrada el to de veu. Es nota que està trist, que està trencada. No.
La teva mare t'ha ajudat moltíssim durant tots aquests anys.
És la que sempre ha estat al meu costat.
Encara ara.
Sí, sempre. Fins a l'últim dia.
Ara, aquesta carta feia molt poquet de l'accident. L'altre dia parlàvem amb tu per telèfon, Aleixo, i em vas dir que tu en l'accident no vas perdre en cap moment la consciència.
No. Em van tindre que sedar per portar-me a l'hospital. No volia pujar a l'helicòpter, així que...
No volies pujar a l'helicòpter, explica'm això.
No, em donava por. Mai havia pujat a un avió ni res. No feia gràcia.
Clar, tu tenies 8 anys. Què va passar aquell dia? Què va passar el 8 de setembre del 2009? Tu puges a... El teu pare és transportista i aquell dia tu et
jo,
coles...
El meu pare es volia anar sense que jo m'adonés. Ell tenia que anar-se a les 3 o alguna així. De
la matinada.
I quan ell es va aixecar jo ja estava despert. Em vaig anar darrere d'ell i quan ja em va veure el camp del cotxe ja no em podia treure.
Perquè tu t'agradava anar amb el camió amb el teu pare.
Jo és de patir, clar. I els meus germans sempre hem anat.
Fins que què va passar aquell dia?
Bueno, el que passa és que jo em dormo en el camió i quan em desperto vàrem tenir l'accident. I em desperto amb el so molt de l'impacte. I bueno, el meu pare em diu que hem tingut un accident, em agafa en braços, saltem i a córrer.
I a córrer fins que ell transportava un
fins
camió...
Fins que ja no fa falta córrer més, perquè ja estem bastant allunyats i ja no passa res. I aguantar fins que vinguin l'ajuda.
Va venir l'ajuda i tenies el 90% del cos cremat, que és una barbaritat. Allà, a la Vall d'Hebron, tu coneixes gent que també ha passat per una situació similar, amb accidents, òbviament, diferents, i això suposo que també t'ajuda.
Sí, molt. A veure que no està sol, no? I que... Això, que jo ho portaré així, però hi ha gent que ho porta molt millor. O sigui, no.
Tu has viscut durant molt temps lligat a l'hospital, continues encara ara anant a fer moltes operacions. Com has viscut la pandèmia? Perquè és un moment, no?, en què molta gent, doncs, hem estat confinats i hem dit, oh, quin horror, estar tancats a casa. Tu que has viscut les dues coses, què diries?
Jo és que abans que hi hagués aquest confinament, jo ja he estat molt de temps confinat a casa i a l'hospital. I no sé, només em podia riure, no?, de la gent que es queixava. Una altra cosa no puc dir.
I el reconeixement als metges, què et semblava? Allò de sortir a l'aplaudir a les 8 del vespre... tu has tingut els metges... vaja, són la teva família, com aquell qui diu. Què et semblava?
Me tenia que morder la lengua. No podia fer una altra cosa.
Heu rodat en època de pandèmia, Ignacio?
Només unes petites escenes que ens quedaven pendents, però la majoria de material no ens va tocar, per sort.
Mm-hmm. Ara vius a Salt.
Sí, porto 6 anys, crec.
No t'agrada Salt?
No, jo sóc de barri. Són 4 carrers i tinc el camp al costat i no. Això no m'agrada, no.
Jo sé que tens ara una responsabilitat important, que és que surt també a la pel·lícula, que surt el documental, i és que t'han fet padrí del teu nebot, del fill de la teva germana, Iago, no?
Sí, Iago, el més petit. Bueno, no, ara no. Però sí, de la meva germana, bueno, és cosa d'ells, ja els hi vaig dir.
No et veus amb capacitats de ser el padrí
no,
del Iago?
No, jo no sóc un bon exemple, no? Però bueno...
Però mira, l'Ignacio diu sempre que estàs disposat a ajudar, doncs el Iago
sí,
et necessita.
Sí, és l'únic bo que tindré, que sempre estaré allà, així que...
Tu l'has vist amb ell, amb el Iago, com és l'Aleixo, amb els nens, amb el seu nebot?
Pues és tendre, vull dir, al final les veus junts i, bueno, és maco de veure'ls, la veritat.
Mm. Ignacio, de què estàs més orgullós del documental, tu?
De pensar que ha sigut una eina per l'Aleixo per créixer. Crec que, bueno, el tinc aquí davant, potser diu el contrari, però no, crec que li ha ajudat.
No, això no tinc res a dir.
O sigui, estàs a favor,
sí,
eh?
Sí, he après molt.
Què has après? Clar. A veure, amb què has crescut, que diu ell?
Doncs això, que totes les coses que no mai pensaria que fes. Si no és per al documental, no ho faria.
Per exemple, allò que dèiem, pujar a l'escenari, no?
Sí. Mm-hmm. Pujar a l'escenari o veure'm gravant amb el carrer o jo què sé.
Clar, tu la teva idea no era tant retratar la història, que és molt dura, de l'Aleixo, sinó una història i també d'un adolescent, no? D'aquella etapa tan complicada. Hi ha un moment també que és la teva festa d'aniversari dels 18 anys. Com tenies intenció de retratar-ho?
Doncs el que jo vaig intentar també esperar per tenir les eines per enregistrar aquest pas com el món adult, no? que ha fet l'Aleixo, i per mi l'aniversari era una escena molt important, no? Que per ell també ho era, no? Perquè al final nosaltres volíem que seguir-lo a ell, no? I totes aquelles petites coses que el feien adult, que el volia fer adult, que era treballar, treure's el carnet de cotxe, doncs tot això ho volíem enregistrar.
El carnet te'l vas treure, eh?
Sí,
te'l vas treure la primera?
Bueno, el teòric no, però el pràctic sí.
Mm-hmm. I el pare et regala un cotxe?
Sí.
Carai, escolta'm, això no ho pot dir tothom, eh?
Bueno, si no li comprava jo, no passa res. Però sí, me'l va regalar.
Deies, Ignacio.
No me'n pots recordar?
No, em deies això, que estaves retratant, no, i que volies esperar-te a que fes aquest pas, no? I vas estar això durant un temps.
Vale.
Que ell, doncs, el coneixes amb 13 anys, però fins que comenceu, diguem, a gravar i a buscar...
Volíem seguir aquest creixement d'alguna manera. Per això vam rodar pràcticament 3 anys seguits, però de forma esporàdica. Mm-hmm. Llavors nosaltres volíem donar-li el temps per créixer, que la pel·lícula creixés amb ell d'alguna manera, i és per això hem fet un seguiment tan llarg també.
Mm-hmm. I ara ja és última pel·lícula, no en faràs més tu, Aleixo?
No
aquí
sé,
plantes.
Que jo sàpiga, no ho sé.
Què t'agradaria que passés amb el documental? Què t'agradaria que pensés la gent?
Això no, a mi em dona igual el que pensi la gent, sobretot que li serveixi a la gent que està treballant molt, perquè ningú, al principi ningú cobrava ni res, venien a treballar perquè ajudar. I és l'únic que m'importa, que la gent que està treballant amb nosaltres li agradi i estiguin satisfets.
Amb la gent de l'equip, parles?
Sí.
I la gent de l'equip està satisfeta, entenc, Ignacio?
Crec que sí. No m'han dit el contrari, però potser pensen altres coses quan estan a casa seva. Però crec que no, que la pel·lícula ha sigut d'una manera molt, molt familiar en tots els sentits, no? La gent que s'ha volcat amb el projecte ho ha fet amb el cor, també amb ganes de fer créixer l'Aleixo i de que la pel·lícula sortís cap endavant.
I a tu què t'agradaria que passés? Aquest diumenge s'estrena a Movistar aquest documental sobre la vida i l'adolescència de l'Aleixo Paz, aquest El Niño de Fuego. Per tant, a partir de diumenge hi haurà molta més gent que l'haurà pogut veure. Què t'agradaria que passés?
Que la veiés molta gent. Aquesta és la idea principal, sí, sí, i tant. I que la gent hi parli, i és la idea que tenim. Que arribi a la màxima audiència possible.
Última pregunta, Aleixo. Estàs preparat per ser famós o no?
No. No, això ho tinc molt clar.
Oh, però això ja, un cop has entrat en aquest circuit, escolta'm, ara ja no depèn de tu, eh?
Se'm la sort és tatxada. Se'm dona molt bé desaparèixer.
No sé desaparèixer.
Desaparèixer.
Sí? Desapareixeràs del mapa, eh? I no et tornarem
ja
a veure mai més.
Ja ho a punt de fer i m'ho va impedir, eh? Si no...
Sí. Aleixo, t'agraïm molt que hagis vingut avui aquí a RAC1, malgrat que sé que no t'agrada, doncs, això, tant fer aquesta promoció i anar, doncs, a mitjans. T'agraïm molt que hagis vingut.
Molta gràcia.
Ignacio, també a tu, i
a
moltíssima sort amb el documental.
Gràcies.
Gràcies a tots dos.